Benvinguts a l'Internauta.
El programa d'avui, Vicent Partal conversa amb el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, que ha impulsat el Pacte Nacional per la Seguretat Digital, que vol unir esforços i recursos per fer front a la revolució digital en la qual ens trobem. Pel que fa a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana parlarem de Bixi, un dispositiu que ens permet de controlar el nostre mòbil mentre tenim les mans ocupades. I parlarem d'un termòstat molt diferent i que ens permet de reduir les nostres factures fins a un 30%.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa pocs dies, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions del Principat i les entitats locals han signat el que s'ha anomenat el Pacte Nacional per fomentar tots plegats el desenvolupament de la societat digital a Catalunya en un acte que es va fer a la Torre Collserola, amb un paisatge que n'hi ha des d'allà i envoltats de tecnologia per tots els cantons. En volíem parlar així a l'Internauta d'això i pensat que la persona que més directament pilota aquests temes, potser era qui tenia més facilitat o qui era més interessant de parlar amb ell sobre això, i per tant hem convidat en Jordi Puigneró, que és el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Gràcies per venir, Jordi.
Gràcies per convidar-me.
N'hi ha una llarga tradició en este país de fer això, no? De sumar esforços, totes les entitats públiques, siguen del color polític que siguen, i tinguen la visió que tenen sobre el futur del nostre país, però de sumar forces en el món de la societat digital per fer avançar tots aquests temes. És una excepció que suposo que deu ser molt interessant, vista des del teu punt de vista.
Bé, estem vivint en aquests moments doncs un moment històric des del punt de vista que estem transitant des del que ha estat els darrers 200 anys, una societat eminentment industrial, i per això es va haver la revolució industrial doncs, en el seu moment, i Catalunya la va fer, tot i que la va fer tard, però la va fer, i estem transitant, com deia, cap a una nova societat, que no sabem com evolucionarà, però que en tot cas serà la societat que tindrem i que tindrem també els nostres fills, i també doncs, la societat en la que viurem, ens haurem de desenvolupar econòmicament, la societat diguéssim, doncs, que emana de la societat digital, el que avui en diu se'n diu, doncs la societat digital, i per tant hem de ser capaços, tots plegats, les administracions, però també doncs, el conjunt diguéssim, de les institucions, empreses del nostre país, i també doncs, l'àmbit més del coneixement, de sumar esforços per veure quin paper volem jugar des de Catalunya en aquesta nova societat. I per això es va signar aquest pacte, que és un pacte obert, un pacte perquè s'hi puguin sumar doncs, a banda dels signants originals, durant els propers mesos, doncs, totes aquelles institucions que ho desitgin, i per tant vetllarem perquè el que està signat amb el pacte es desenvolupi en els propers anys, que creiem que és transcendental pel nostre país en aquests moments.
El pacte té diverses parts. N'hi ha una que encara crida l'atenció, que és seguir desplegant infraestructures de telecomunicacions. Tal, per exemple, aquesta setmana em sembla que heu anunciat que la fibra òptica arriba a Lloret i a Blanes encara. Fa molts anys que estem encara intentant que arribi les millors condicions de comunicació arreu del territori, no?
És una tasca...
És una batalla permanent.
Permanent, inesgotable. De fet, això, aquest mateix discurs el podríem fer respecte a les infraestructures ferroviàries, no?
Sí.
I respecte a les infraestructures viàries, no? Segurament trobaríem molts exemples al nostre país encara amb dèficit i mancances. Per tant, en l'àmbit de la societat digital, he de dir que hem avançat bastant de pressa, que és veritat que encara ens queden indrets on encara doncs, no es donen les circumstàncies ideals d'accés a internet, d'accés a la telefonia mòbil, i que, per tant, hi ha d'haver una acció també pública d'ajudar i facilitar en aquest desplegament, en aquells llocs, sobretot on el mercat no, doncs no resol o no dona prou satisfacció als nostres conciutadans.
A veure, aquest típicament és el problema, això ho han de fer empreses privades, no n'hi ha un organisme públic, no hi ha una empresa pública que faciliti la connexió a internet.
Sempre hi ha... No, això no ho podem fer. Per això sempre a vegades m'esforço a explicar que, de la mateixa manera, doncs, que posem un exemple, que si ara un alcalde d'un poble, doncs, no sé, de Catalunya, cregués, doncs, que els seus ciutadans han de menjar més filets, no?, i decidís, doncs, posar allà a l'oficina d'atenció ciutadana, doncs, un mostrador i vendre filets subvencionats, per facilitar, doncs, que mengin més filets, doncs segurament, bueno, segurament no, els carnissers del poble en primer lloc estarien, doncs, es queixarien de que hi ha competència deslleial respecte al seu, a la seva activitat, però és que a més això, doncs, no estaria permès, per dir-ho així, per part de les instàncies reguladores d'aquest mercat concret, no? En el cas de les telecomunicacions passa una mica el mateix. Per tant, qui ha de proveir dels serveis de connectivitat són les operadores. Què ens passa per això? Ens passa que, així com a l'àrea metropolitana i en llocs i en grans ciutats, doncs, els ciutadans que hi viuen, doncs, disposen d'una certa bona qualitat de serveis i, a més, en un mercat amb competència, per tant, poden escollir entre un operador o un altre. Quan anem comarques endins i sobretot en zones orogràficament més complicades, doncs això ja no es dona així, i en molts casos només hi ha un operador, per tant, absència de competència. Per tant, el que ha de fer el govern és intentar doncs, ajudar en el desplegament d'aquestes infraestructures en aquests indrets per tal que es compleixin aquesta màxima, que és que hi hagi accés i que a més sigui un accés amb competència, perquè això anirà en benefici del ciutadà i de les empreses, atès que els preus, doncs, segurament baixaran, hi haurà més competència per la qualitat i, per tant, intentem des del govern fer totes aquelles accions per tal que això sigui així. I perquè no hi hagin, sobretot, ciutadans i empreses de primera i segona classe en la nova societat digital. O sigui, el que volem precisament és que un ciutadà de Tremp o de Santa Coloma, doncs, tinguin les mateixes igualtats d'oportunitats d'accés a la xarxa. I això vol dir, doncs, que segurament l'esforç que ha de fer el govern a Tremp és major que el que ha de fer, doncs, en aquest cas, a Santa Coloma, per un tema senzillament de que el mercat a l'àrea metropolitana, doncs, funciona amb, podríem dir, amb normalitat.
Clar, això és la capa bàsica sobre la qual heu de posar. Si no, ni això no n'hi ha res.
Sense això no hi hauria això digital.
No, i sobre aquestes on voleu intervenir, vosaltres plantegeu sobretot reptes importants en tema de ciberseguretat, que després m'agradaria parlar un moment d'això, però també en tema d'administració, un nou model d'administració, i en això que en dieu indústria 4.0. No? Serien, diguem, els punys, l'smart aquest...
I smart cities.
Smart cities. Smart, indústria 4.0 i nova administració. Al final tot seria smart, no? Però vaja, sí, diguem així. No? Si et sembla, m'agradaria començar per la part de la indústria, perquè aquesta definició d'indústria 4.0 encara no és massa coneguda. Ens havien quedat tots en el 3.0 i el 4 ja comencem a tenir dubtes de què significa.
Bé, això és que va per barris, no? El concepte d'indústria 4.0 és un concepte emprat pels alemanys per definir el moment en què estem ara, que és la quarta revolució industrial. Els americans per això parlen de la tercera revolució industrial i els alemanys de la quarta, perquè els alemanys n'afegeixen una de més a la tradicional revolució que va significar en primer lloc la màquina de vapor, després l'electricitat. Els alemanys diuen que l'electrònica al voltant, diguéssim, del segle XX, per dir-ho així, doncs, i el tema dels components i l'electrònica base, diguéssim, doncs ha estat la tercera revolució industrial i que, per tant, ara vivim la quarta. Els americans aquesta se la salten, per dir-ho així, i passen de del vapor a l'electricitat a la digitalització. Per tant,
estaríem dient el mateix.
Estaríem dient el mateix, tant si és la tercera com si és la quarta, senzillament és un tema de que alguns, doncs, han decidit afinar-la més.
No? Reproduir el milles quilòmetres. Tornem al mateix. Molt bé.
I per tant, aquest és un dels eixos també importants dins del pacte per un motiu. Les revolucions industrials anteriors van produir efectes sobre els mercats laborals, per dir-ho així. L'aparició, diguéssim, de la indústria, d'alguna manera o altra, va buidar el camp. I, per tant, això va generar, en el seu moment, doncs, que molta gent que es dedicava, quan apareix el tractor, per dir-ho així, sobrava molta gent al camp. I, per tant, va haver-hi gent que va traslladar-se a treballar a les ciutats, entorns, diguéssim, doncs, del tèxtil o, diguéssim, amb el que és la manufactura, etc. No? I això va provocar, doncs, igual que també al Regne Unit, el conegut fenomen dels ludites, no? Que
trencaven màquines.
Que trencaven, entraven a les fàbriques a trencar les màquines, perquè eren els artesans de l'època que veien amenaçada, diguéssim, doncs, la seva feina per les màquines, per la indústria en aquell moment. Ara estem vivint també un procés similar. La digitalització, la robotització, l'automatització, està també produint, en certa manera, en determinats sectors, doncs, profuns canvis del mercat laboral. Bueno, un exemple podrien ser els mitjans de comunicació, com hem vist com la forma de comunicar ha canviat, les xarxes socials han aparegut, els mitjans digitals doncs, avui en dia són una realitat, jo crec que ja molt profunda, el paper doncs, encara continua però pateix, no? Per tant, s'ha vist com, per exemple, en el camp, diguéssim, del periodisme, de la comunicació, doncs hem vist canvis, no? I ha desaparegut el periodisme? No, senzillament s'ha transformat. No? I per tant, les feines que es feien d'una manera, ara es fan d'una altra manera, i per tant això requereix de noves habilitats. Això ho podríem ampliar en molts altres sectors, per exemple, en el camp de la música, com han desaparegut les discogràfiques clàssiques, per dir-ho així, i avui en dia doncs, consumim música digital d'una forma molt diferent, no? Segurament doncs, amb serveis. Bé, doncs això també està arribant a la indústria. Estem veient com la indústria cada cop més s'està digitalitzant, cada cop més segurament és menys, hi ha menys necessitat de gent a les mateixes fàbriques. Avui en dia, si aneu a una fàbrica, doncs veureu que no hi ha ni la meitat ni una quarta part del personal que hi havia segurament fa 20 o 30 anys. I també estan canviant els processos de producció, degut, diguéssim, doncs aquest efecte de la digitalització. I a banda està naixent el que és una nova indústria, que és la indústria de les dades, que és la que està, diguéssim, doncs, transformant-se en part, diguéssim, aquesta nova... Posaré un exemple, la indústria de l'automòbil. Estem veient com fins ara el que era important d'un cotxe era el motor, no? Per tant, tenir un motor amb molts cavalls i les prestacions d'un cotxe es valoraven en l'àmbit del motor, no? I també, doncs, evidentment, en l'àmbit del disseny, etc. No? Estem veient com els cotxes del futur, i ja no tant del futur, sinó del present, estan començant a introduir a dins del que és doncs, el valor afegit d'un cotxe, el fet de que el cotxe t'aparqui sol, de que pugui doncs, activar tots els mecanismes de forma automàtica, que sigui un cotxe connectat, que tingui wifi, que molt aviat veurem com els cotxes segurament començaran a circular sense necessitat de conductor. Per tant, on està el valor afegit del cotxe al futur? En tot l'àmbit TIC del cotxe. Perquè igualment avui en dia no es pot córrer, tot està més en els entorns de conducció, amb els radars, etc., està tot més controlat. Per tant, el motor, el que era, diguéssim, els cavalls d'un cotxe, ja deixen de ser, diguéssim, en certa manera, el valor afegit del cotxe, sinó que el que busca la gent doncs, serà un cotxe, primera, que tingui prestacions d'altres tipus. Evidentment que no contamini, perquè també estem amb la voluntat de tenir doncs, un entorn ambientalment doncs, més cuidat, més saludable, però sobretot el valor estarà també en tots aquests nous serveis que fins i tot arribarà segurament algun dia on la gent potser ja no tindrà cotxe i tindrà un servei de cotxe.
Aquí volia anar jo, perquè clar, això...
Per tant, això genera una nova indústria i estem veient com, per exemple, als Estats Units, qui està impulsant avui en dia la nova indústria de l'automoció són empreses tecnològiques. Estem veient, doncs, Google, Apple, estem veient també Tesla, estan apareguent, o sigui, que un cercador d'internet pugui arribar a fer la competència a BMW, per dir-ho així. Això, vaja, no sé si s'haurien pensat gaires fa 20 anys, no?
Ni fa 5,
no? Per tant, estem veient com s'està tot transformant, s'està, diguéssim, estem vivint una transformació digital de tots els àmbits de la societat i entre ells les indústries. I per tant, creiem que aquest és un aspecte important i rellevant i per això ens hem de preparar i per tant, si que Catalunya vol liderar en els propers 100 anys les indústries del futur, ha de tenir en compte doncs, el que està passant i per tant ser capaç de posar diguéssim també doncs, els ous en aquestes noves indústries perquè seran les indústries d'oportunitats laborals per, ja no diré els nostres fills, sinó també segurament per alguns de nosaltres en els propers anys.
Però com te prepares per això? És a dir, l'exemple és bo, el dels cotxes. Sí. Podem arribar a imaginar, i avui en dia ja no és una bogeria això, sí, que d'aquí 10 anys la gent no tindrà cotxe, que els cotxes seran... baixaràs i agafaràs un cotxe de... que circularà per allà amb el mòbil i no sé què, te durà sense conductor, el mateix concepte de tindre cotxe i per tant tindre un pàrquing i tindre no sé què i tal, haurà desaparegut. Això, si arriba a passar i comença a semblar factible que això passi, és un canvi no només industrial sinó social d'una dimensió colossal, per a la qual n'hi ha una part que s'entén molt ràpid, que és tot el de la Smart City, no? Que han d'haver uns sensors, uns detectors, tot això no funciona si no n'hi ha una infraestructura que ja s'entén que s'ha de posar en marxa. No? Però com s'adapten les empreses a això? I fins i tot com s'adapten els ciutadans? Jo, quan a vegades ho parlo amb gent, la gent es mareja molt quan li dius que el cotxe no n'hi haurà conductor i que de fet no tindran cotxe. Pot ser un canvi molt bèstia.
Pugem en avions que estan pràcticament controlats per ordinadors, eh? I bé que hi confiem. No? Els pilots avui en dia ja poca feina fan a dalt d'un avió. Els hi tenim per un tema encara segurament
De seguretat,
I de... Vaja, perquè culturalment potser no estem preparats psicològicament, no? Perquè...
Però no, ja n'hi ha trens que no tenen... Hi ha una línia de metro de Barcelona, no té conductor.
Ja va sense conductor. Per tant, jo no sé quan... O sigui, no podem predir això, quin calendari tindrà. Però que arribarà, segur. Si això anirà més de pressa o més lent, anirà en funció també una miqueta de la capacitat d'adaptabilitat que tinguem doncs, les persones. Els canvis sempre són difícils i traumàtics, no? Però arribaran. I per tant, a mi m'agrada doncs, recordar també aquella frase que deia Darwin, no? Que no sobreviu el més fort, sinó el que millor s'adapta. Per tant, els que vulguin sobreviure en el futur i, per tant, tenir més oportunitats, el primer que han de tenir és un esperit obert i d'adaptació constant, perquè això vindrà, si això sí, és un tsunami que ens ve, el que vulgui posar doncs, resistències doncs, es podrà posar durant un cert temps, però jo crec que això és imparable. Aquí... Com va ser imparable la revolució industrial i ningú va decidir que no hi haurien fàbriques i la gent que treballava al camp doncs, segurament va patir en aquell moment inicialment, sí. Però després s'ha vist també doncs, que la revolució industrial ha sigut un element de gran benestar i de gran, diguéssim, de la base de la construcció de l'estat del benestar que tenim avui, no? Per tant, la nova revolució digital, jo penso, i vull pensar en bé també, doncs que proporcionarà més bé als ciutadans que no pas problemàtiques que algunes ens sorgiran i que hem d'anar corregint i que per tant hem de mirar que ningú es quedi enrere. I si em demanes accions concretes...
No, sobretot quin paper ha de jugar l'administració,
sí,
perquè clar,
doncs mira,
això en bona part pivota diversos. Sobre les empreses, que són privades, al final vosaltres en això no podeu fer res, o podeu fer suport i ajuda.
Podem fer diferents coses. Una, molt important, és contribuir a generar talent, o sigui que el nostre país generi talent en aquesta nova indústria. Això, que és ara una gran mancança que tenim en aquests moments des d'un punt de vista de xifres absolutes, quan em venen a veure les empreses fa 3 o 4 anys, em deien, com a primera demanda que em posaven, és que, ostres, tenim mala connectivitat, mala cobertura, a veure si podem millorar aquest tipus de... pots fer, diguéssim, doncs, podeu, amb les operadores, fer una acció en aquest àmbit. Avui, la primera demanda que tinc de les empreses ja no és aquesta, sinó és que no troben talent, no, persones suficients, enginyers, en telecomunicacions, informàtica, electrònica, multimèdia... L'atur en el sector TIC a Catalunya està per sota del 5%. Si el comparem amb la mitjana que tenim del 18%, em sembla que és, clarament és un sector sense atur, per tant és un sector d'oportunitats. Vol dir que, de fet, les empreses els hi costa trobar personal i entre elles se'ls pispen, com passa amb els clubs de futbol,
sí.
Es piquen els jugadors. Doncs, això està passant en aquests moments a nivell de les empreses i, per tant, i també hem d'anar a buscar, a vegades, talent a fora. Per tant, el primer que hem de fer és, i això ja hem començat a treballar-hi, és que el nostre sistema productiu de coneixement, per tant, escoles, formació professional i universitats, instituts, doncs s'incentivi més l'estudi d'aquest tipus de disciplines, perquè és veritat que les xifres que tenim són baixes proporcionalment parlant, o sigui, el nombre de nanos que estudien a secundària l'àmbit científico-tècnic, comparativament amb el d'humanitats, estem en un 30-70 i hauríem de créixer com a mínim fins al 40%, 40 o 50. Holanda, on hi vaig visitar-lo recentment per aquesta problemàtica, fa també 10 anys van començar a treballar en aquest tema de forma molt intensa, perquè també veien que les xifres de nanos estudiant aquestes temàtiques eren baixes, i estaven en el 30 fa 10 anys, ara estan en el 40. Per tant, hem d'aconseguir pujar aquestes xifres, per això serà, diguéssim, una oportunitat tant per pels nostres nanos com també pel mercat laboral com per les empreses, perquè tinguin suficient personal, diguéssim, qualificat en aquestes xifres. Per tant, és una acció que podem treballar i ja ho estem fent. Hem llançat un programa que es diu bitbot.cat, que el que treballa inicialment, en aquest any ja, que és que, de la mateixa manera que quan els pares reben els programes extraescolars i figuren doncs, coses com teatre, música, vòlei, doncs que també hi figurin un catàleg d'opcions relatives al que se'n diu avui STEM, no? La disciplina STEM, que és Science, Technology, Engineering and Maths, que vol dir intentar fomentar ja en els nostres nanos d'una forma lúdica, també.
Sí, tallers de robots.
Tallers de robòtica, de programació, incentivar aquestes disciplines. Perquè el que hem de fer és que siguin ells els que escolleixin fer això, no perquè se'ls obliga a fer-ho, sinó que tinguin la capacitat d'haver-ho provat i això permeti que després, en un futur, quan estan a secundària i quan van a la universitat, doncs s'interessin per estudiar o cursar aquest tipus de carreres o de formació professional. No? Per tant, aquest és un camp en el qual hem de treballar de forma intensa en els propers anys i ja hem començat. Un altre àmbit és el de les infraestructures. Per tant, aquí hem de continuar invertint en el desplegament de fibra òptica. La Generalitat, en els darrers anys, ha construït una xarxa de telecomunicacions de fibra òptica de gairebé 3.800 quilòmetres per vertebrar el territori. Per tant, per arribar en aquells llocs i en aquells indrets on no arriben, arriba el mercat, i per tant per ajudar a desplegar, diguéssim, en aquests llocs infraestructures, per tant aquí hi ha una inversió molt important. També ho hem fet en l'àmbit de la telefonia mòbil, construint torres perquè els operadors, facilitar que els operadors s'instal·lin en llocs on no hi anirien. I per tant aquest també és un camp important. No hi ha societat digital sense infraestructures digitals. De la mateixa manera que en el segle XX mesuràvem la distància entre ciutats, primer en quilòmetres i després en hores, a mesura que anaven arribant les infraestructures viàries i ferroviàries, segurament en el futur mesurarem la distància entre ciutats en megabits. Per tant, que un ciutadà dos decibis doncs, tingui una qualitat acceptable d'accés a internet és determinant, diguéssim, doncs, per aquella persona es pugui desenvolupar en aquest entorn, en els seus àmbits professionals. Ja sigui en l'agricultura també, per poder tenir, doncs, aplicar solucions en el camp, com també perquè si és un professional liberal que no necessita treballar a Barcelona i pot treballar des de casa, etc. Per tant, això ho hem de facilitar i, per tant, el govern el que procura és posar els instruments perquè aquestes coses passin i és evidentment que el mercat i la societat és la que ha d'aprofitar-se i intentar, doncs, poder doncs, ser competitiu en aquests camps.
Hi ha un tema que crec que és important i m'agradaria tocar abans que acabem, que és el tema de la ciberseguretat, perquè precisament en el nom del càrrec crida l'atenció, que després de telecomunicacions ve ciberseguretat, la qual cosa és interessant perquè explica que n'hi ha hagut un increment de la constatació de la importància d'aquests temes. No? Vivim un moment molt, anava a dir, espectacular en temes de ciberseguretat, no sé si és la paraula adequada, en el qual doncs, s'estan més que en coses que no eren previsibles, la gent comença a prendre consciència de que aquell que està en joc aquí com a individu i com a país és molt, és a dir, que poden haver amenaces individuals molt fortes, però també n'hi ha amenaces de país, i per exemple tot el que està passant amb Rússia, Estats Units, les eleccions americanes, que pot passar qualsevol cosa amb els hackers i el hackejant infraestructures, etcètera, etcètera, no? Aquest és un terreny que, tot i que ha tingut gent predicant des de fa molt temps, diria que per al gran públic és un terreny relativament nou, no? De copsar quina importància té. Quina importància li doneu?
Doncs miri, des del fet que hem decidit que crear una secretaria amb la pota de ciberseguretat, per tant, després de les infraestructures, la ciberseguretat, diguéssim, passa a ser un element capdalt, pel que vostè ha explicat. Som, diguéssim, encara molt verges, per dir-ho així, en aquests entorns digitals, i ara parlo des d'un punt de vista de la, societat. Estem transitant, de fet, cap a la societat digital, i per tant, estem, diguéssim, en aquests moments, doncs, diria que encara patint aquesta virginitat, per dir-ho així, digital, des del punt de vista de la seguretat. Encara, no, culturalment, no estem preparats pel que... pels malfactors, per dir-ho així, de la xarxa. I quan dic que no estem, parlo de la societat en general. Sí, sí. Vull dir, encara som una miqueta naïfs en aquest aspecte.
La gent no té prou consciència del que hi ha en xoc.
Així és. I per tant, això ho hem decidit, aquesta temàtica ho hem decidit posar al capdamunt de l'agenda del govern. Tant és així que ara fa 15 dies vam entrar al govern, de fet el govern va aprovar el mes de juliol la creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i ara fa 15 dies vam entrar la llei en el Parlament. Per tant, tot just ara es van votar, diguéssim, les esmenes a la totalitat que van presentar alguns grups i que vam passar aquest tràmit, i per tant ara estem ja en el debat, diguéssim, de com ha de ser aquesta agència. Aquest és un element, un símptoma clar, doncs, de que el govern s'ho ha pres molt seriosament, perquè, evidentment, cal crear una cultura de la ciberseguretat igual que la tenim, doncs, en el món físic. Ara explico l'exemple. El mateix Abraham Maslow, no?, va definir que l'ésser humà, en la seva escala de necessitats, en la seva famosa piràmide, al nivell més elemental hi havia el menjar, dormir i beure. No? Sense, si no tens cobertes aquestes necessitats, difícilment podràs desenvolupar-te com a persona. No? Doncs el segon nivell, saps quin era? Era el de la seguretat. Per tant, que si una persona no té un entorn segur, allà on es desenvolupa, difícilment, doncs, podrà fer activitat comercial, podrà, si en l'entorn on està, doncs, hi ha guerra, o és un entorn, diguéssim, doncs, de, o fàcilment, doncs, on el poden segrestar, o on hi ha, diguéssim, doncs, molta inseguretat, difícilment podràs desenvolupar-te personalment o econòmicament, no? Per tant, cal garantir aquesta seguretat. Sense seguretat no hi ha llibertat, per dir-ho així. I, per tant, si cada cop fem més coses a la xarxa i pengem la nostra vida a les xarxes socials, comprem, en relacionar amb l'administració, amb els bancs, si cada cop l'activitat de la xarxa per part nostra, per part individual i per part de les empreses, diguéssim, és més present i més intensa, cal que aquest entorn digital sigui segur. Si no és segur, la gent i les empreses no hi confiaran. Si no hi confien, no serem competitius. I per tant, diguéssim que perdrem aquesta oportunitat, diguéssim, doncs, de desenvolupar-nos en l'entorn digital, que és en el qual estem, cap al qual estem transitant. I per tant, aquí estem fent ara tota una sèrie d'accions, des d'un punt de vista, diguéssim, més de protecció governamental, però també amb la línia de fomentar una cultura de la ciberseguretat a les empreses i també a les persones, per garantir, entre altres temes, també els temes de privacitat, de protecció, etc. No? Per tant, és un tema molt important que hem posat al capdamunt de l'agenda.
Aquí la sensació que des de fora tens és que és una qüestió on es requereixen uns nivells d'excel·lència molt alts. Perquè, clar, el combat, diguem-ho així, és contra gent molt preparada. Uh-huh. A l'altra banda n'hi ha gent molt preparada. I podem fer burla, podem fer el que siga, però és evident que saben molt bé el que estan fent, no? I això no deu ser senzill, no? És a dir, crear com una teulada d'excel·lència que protegeix el país, que protegeix els ciutadans, deu ser una tasca, certament, que no es pot improvisar i que ha de ser com bastant complicada, o des de fora fa la impressió que ha de ser bastant complicada.
Bé, ens hi hem posat, i per tant estem ara posant les bases del que ha de ser aquesta agència que ha de protegir Catalunya en l'entorn digital. I aquest és l'objectiu que tenim, i per això el govern ja va aprovar, diguéssim, fa uns mesos la creació de l'agència, i ara estem en el Parlament aprovant la llei. Aquest és el camí que hem de seguir. A partir d'aquí, doncs, és veritat que cada cop més, i que a l'entorn de la xarxa, doncs, hi ha en aquests moments molta beligerància per part, doncs, evidentment, de persones, de malfactors, per dir-ho així, no? Com també hi ha a l'entorn físic.
Sí, 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 sí.
I estic segur que els Mossos, quan van començar a desplegar-se inicialment, doncs eren una policia més inexperta, i al llarg dels anys, després de 20 anys, no?, de desplegament, doncs ara ja són un cos i una policia integral, que és inclús capaç de tractar temes de terrorisme. Per tant, havíem de començar, ens hi hem posat, de fet, doncs, no partim de zero, teníem la fundació del Centre de Seguretat de la Informació, que ha estat un bon embrió d'aquesta agència, que està sent un bon embrió d'aquesta agència, però és veritat que en els propers 5-10 anys aquí ens juguem una part, diguéssim, important de la nostra persistència, per dir-ho així, en el món digital. No? És un element important tenir sensació, i no només tenir sensació, sinó estar segurs en aquest entorn digital.
Una última pregunta abans d'acabar. Els governs, en aquest cas el pacte, els signen governs diferents, poden fer molt, però al final, si no, el que no fa la gent no podran fer els governs. Quin seria el consell número 1 cara a la gent, cara a les empreses, cara als ciutadans? Dir, escolta, aquest país necessita això. El talent, que dèieu abans?
Jo crec que hem de... penso clarament que anem cap a... de fet, estem en una societat del coneixement, no? Però això cada cop serà més evident. No? Jo crec que veurem uns canvis en els propers anys de transformació del que ha estat tradicionalment el món laboral, no? On hem mesurat les coses o hem mesurat el món laboral d'una forma determinada. I per tant, segurament en el futur competirem encara més pel tenir, diguéssim, millors capacitats de coneixement. O sigui, els camps de la recerca, la innovació, la creativitat, seran camps, per tant, tenir capacitats digitals i ser competent digitalment seran elements tan importants com saber anglès. Perquè fins ara segurament ens preparàvem per una feina i pensàvem que aquella feina seria per tota la vida. I jo crec que el futur ens depara de canvis, no? I canvis inclús més ràpids dels que hem viscut fins ara. Allò d'entrar en una feina i jubilar-me en aquella feina, doncs segurament ja no ho viurem, i menys dels nostres fills. I això vol dir tenir capacitats d'adaptació, de flexibilitat, de ser persones, diguéssim, que siguem capaços de posar el que els humans tenim, diguéssim, encara a diferència de les màquines, que és la nostra intel·ligència, la nostra capacitat, diguéssim, doncs, encara de sorprendre, amb tota la vessant, diguéssim, de creativitat, perquè aquelles feines que siguin automatitzables o repetides són feines que no tenen... no sé quant temps duraran, però tenen menys futur, per dir-ho així. Per tant, jo, la meva recomanació en el que ha de ser, diguéssim, doncs, el futur digital del nostre país seria sobretot en el camp de l'educació i la formació. Crec que la millor cosa que podem fer per la nostra societat en els propers anys, sobretot, és preparar, diguéssim, els nostres nanos en el sistema educatiu, però també tenir sistemes de formació contínua pels adults, perquè necessitarem reciclar-nos permanentment en aquest nou esquema i paradigma digital en el que vivim.
Molt bé. Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Gràcies per la feina, per haver pogut fer aquest pacte amb tots els altres, amb totes les altres entitats, per impulsar tot el que esteu impulsant i, sobretot, per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta. Amb Vicent Partal.
Aquest giny que està en procés de finançament ens permet de controlar mòbils, tauletes o qualsevol dispositiu intel·ligent a distància. I és que el Bixi és capaç de reconèixer el gest que fem amb les mans i enviar l'ordre al dispositiu que estiguem utilitzant. Per exemple, si tenim les mans brutes, n'hi ha prou un fer un gest de passar la pàgina. Bixi tradueix el gest i el comunica a la tauleta, com obre el cursor per nosaltres. Els interessats podran adquirir aquest invent per $79, això sí, a partir del mes de març de 2017. A més d'una vegada heu pensat de reduir el consum d'energia del vostre habitatge? El model My Budget de la companyia Momit ens permet de conèixer a fons els consums d'energia dels habitatges a través d'una anàlisi que fa l'aparell. A canvi, ens donen estadístiques i recomanacions de consum en temps real, amb els quals es pretén optimitzar el cost de la factura i reduir-lo fins a un 30%.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i espera't, abans de començar vaig a posar en marxa una cosa que després explicaré què he posat en marxa.
Després ho diràs.
Després he posat en marxa el meu telèfon.
Ara has posat algo en marxa.
Algo en marxa pel telèfon, després quan arribem al final ho explicaré.
Ens diràs què és. Sí. Bueno, avui ens portes un tema una mica picant, no?
Si vibra, voldrà dir que ha funcionat.
Bona senyal serà, no?
Sí, bueno, sí, crec que sí.
Ara la gent podrà començar a intuir què pots haver engegat. Però bueno, avui de què parlarem, eh? D'unes apps de què?
D'unes apps per lligar.
Apps per lligar, eh?
I com que n'hi havia moltíssimes, però moltíssimes vol dir moltíssimes.
T'has sorprès de tantes que n'hi havia?
No del tot.
O tu pensaves?
M'he sorprès de la varietat que n'hi havia. Però m'ha costat una feinada terrible d'arribar a veure-les, no totes, les que posarem aquí, que són molt poquetes. I he hagut de demanar ajuda als meus amics. I d'aquí vull agrair als meus amics que s'hagin ofert a col·laborar en aquest programa.
Informació privilegiada.
Informació privilegiada, sí. Especial gràcies al Roger, que ha fet molta feina de camp.
Pues des d'aquí una abraçada al Roger. Va. Escolta, ho has ordenat en tres grups, perquè hi ha tanta varietat que ho has ordenat en tres seccions, eh?
Sí, jo he fet tres seccions. Tot i que les seccions, a vegades, una i amb l'altra s'enllaça.
Es solapen una mica.
Però jo he posat aplicacions que són per quedar i anar a fer una passejada, quedar, simplement quedar i xerrar.
Val.
Aplicacions per trobar parella, val, seriosa, val. És a dir, jo estic solter i vull trobar una parella per fer la meva vida.
I vull alguna cosa estable.
I vull una cosa estable. I després aplicacions per lligar i tenir sexe.
Pur i dur.
Pur i dur.
Perfecte.
I anem per les primeres.
Per quedar online. Què tenim? Quina és la
més? Per quedar online, jo n'hi he apuntat tres. És a dir, una que és d'aquí, que és Walala, que diuen que tenen 123.000 usuaris. Walala és una aplicació on hi ha gent que fa coses. Per exemple, un dia d'aquests hi ha un curset de cistells de ganxet.
Mira.
Per 20 euros. És a dir, això funciona en base de que tu t'apuntes a una sèrie de grups d'interès,
sí.
Si aquell grup d'interès fa alguna activitat, t'envien un mail i tu et pots apuntar o no apuntar. Va. Anar al cine, anar a passejar, anar per Collserola o anar a veure el Call Jueu de Girona.
És una app social, eh? D'oci.
És una app social perquè si tu estàs avorrit i no saps què fer aquell cap de setmana, doncs t'apuntes amb alguna de les activitats que fan.
Perfecte.
O anar al cine, és a dir, pot ser qualsevol d'aquestes.
Molt fàcil, aquesta.
Aquesta és molt fàcil. Aquesta es va copiar de la més original, la més antiga que hi ha en el mercat, que es diu Meetup.
Meetup.
Meetup, que aquestes la van crear el 2002 a Nova York.
2002.
O sigui, ja fa 14 anys. Llavors, ara està funcionant a 180 països.
Déu-n'hi-do.
I té 28 milions d'usuaris.
28 milions?
28 milions d'usuaris.
Tot i així no és de les que sonen més, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Meetup sona.
Si et mous per aquest món, Meetup sona molt. Perquè funciona, és el que van copiar els del Walala. És a dir, són grups d'interès, cada gestor del grup crea el grup que vol, que li dona la gana, dins d'uns paràmetres de jo faré grups per anar d'esquí, o un grup
per anar
d'excursions. Cadascú fa grups del que vol, i aquell és el dinamitzador del grup.
D'acord.
Pot fer grups pagant o grups gratuïts.
Perfecte.
O grups que ell no en treu cap benefici, però has de pagar, per exemple, si vas al cine has de pagar l'entrada.
Clar.
Però l'organitzador de la sortida no cobra res per anar al cine amb la gent. O per organitzar la venda d'anar al cine, que potser normalment després o es fan unes cerveses, o es comenta la pel·lícula, o coses d'aquestes.
Perfecte.
O sigui, això són grups, tant un com l'altre, que actualment busquen activitats. El del Meetup és molt conegut entre els guiris.
Entre els estrangers.
Perquè hi ha molta gent de fora que el coneix en el seu país.
D'acord.
Llavors, quan van a un altre país, diuen, a veure, quin grup, com puc integrar-me?
Com puc integrar-me
en aquesta comunitat? Quina gent hi ha que ja ha passat per la meva experiència i que allà em donaran un cop de mà per integrar-me en aquella comunitat.
Perfecte.
Tot i que també hi ha molts grups per aprendre anglès que els mateixos estrangers es dediquen a fer, no classes, sinó xerrades de dir, avui prendrem una copa a tal bar i mentre parlarem tots en anglès i fem pràctiques.
O podria ser inclús un intercanvi, no? Tu m'ensenyes català i jo t'ensenyo anglès.
Sí, també n'hi ha d'aquest estil.
Val, llavors tenim Couchsurfing.
I l'últim, que és el Couchsurfing, que ja et dic, això ja és un d'aquells que va una mica entre uns i els altres. El Couchsurfing el que fa és, deixes una part de la teva casa, una habitació o un llit, amb un hoste que et ve de fora.
D'acord.
O sigui, no té res a veure amb quedar, però sí, perquè tu pots quedar i interactuar amb aquest senyor que et ve de fora, i com que hi ha grups de discussió i xats i tot això, tu pots practicar idiomes, pots xerrar amb aquesta gent, pots xerrar amb els altres gent que deixa habitacions a Barcelona,
clar,
amb els hostes que hi ha
a
Barcelona.
Més que per lliar, aquesta pot ser per interactuar, per sí, conèixer, més, no?
Bueno, i si tu tens una habitació i tens un llit, també pots lligar.
Això és...
Lligues molt més, encara.
Això segur.
Diu que... Bueno, la diferència gran entre aquest i Airbnb és que aquests no... L'hoste no pot... Ni l'hoste, ni el que deixa, ni el que ve...
Hi pot haver diners pel mig.
No hi poden haver diners pel mig. És absolutament gratuït tot el que... Ho fas per tenir una persona convidada a casa teva o l'altra per conèixer. És a dir, quan tu te'n vols anar a donar una volta pel món,
sí,
jo estic segur que coneixeràs molt més el país al que vagis si el que tens és una persona d'allà que li pots dir això, que m'aconselles, o sortim aquesta nit tu i jo i anem a prendre unes copes i tot això.
Pugem al nivell. Ara anem
Pugem al nivell per
trobar parella.
Per trobar parella, el més conegut es diu Mític.
Mític, aquest és un clàssic.
És mític.
És mític, aquest.
És mític, és a dir, allà et fan una sèrie de preguntes,
sí,
i en funció de les teves respostes et fan un matching entre les teves i les d'una altra persona de l'altre sexe que tu hagis escollit, no? Qui no ens hi posarem, en quin sexe
edat,
vols,
gustos.
Sexe, edat, gustos, tot això, i et presenten una sèrie d'usuaris amb els que tu pots interactuar, quedar, no quedar, etc. I després el que facis ja és cosa teva.
Què més? Què més tenim?
Hi ha un altre... Que es diu E-Harmony, que aquesta entre el públic està molt ben considerada perquè les preguntes són molt exhaustives, et pregunten de tot.
I d'aquesta manera pots trobar...
D'aquesta manera el matching és molt més exacte.
D'acord.
Ara, no sé si tu has de fer un... Has de quedar amb alguna persona que sigui igual que tu, llavors això no... Però bé, és igual, aquests es basen en això.
Que no sigui excessivament igual, no?
Sí.
I llavors n'hi ha de catalanes.
I després hi ha les catalanes, n'hi ha tres de catalanes.
A veure, tenim tres catalanes aquí, eh?
Hi ha el Quedem Online...
Jo no ho sabia, això. Que n'hi ha tres catalanes.
La van crear el 2003, o sigui, no és de fa 4 dies.
No és de fa 4 dies.
I diu que tenen 60.000 usuaris. El Gent Com Tu...
Gent Com Tu...
Que es va crear el 2006, una mica més tard,
però també
presumeixen de 72.000 usuaris.
Home, tenen 10 anys, Déu-n'hi-do.
Sí, i el Dos Són Dos, que la van crear el 2008.
Dos Són Dos, són 4.
No, Dos Són Dos.
Dos Són Dos.
Dos Són Dos, no és dos més dos. Que aquest és un dels problemes a vegades amb una...
I que...
Bueno, ja arribarem a aquest, els problemes
arribarem,
si són
ja.
Dos més un
però
o dos més dos.
Però crear el 2008, Déu-n'hi-do, 2 anys que tenen.
Sí, aquests del Quedem Online... es van fer una mica famosos perquè quan feien els cites per TV3...
El programa de cites, sí.
Ells obrien el xat a tots els usuaris sense haver de pagar res, ni registrar-te, ni res, perquè poguessis interactuar durant aquelles hores que durava el programa de TV3.
Perquè explica'm una cosa, moltes d'aquestes apps són de pagament? Són gratuïtes?
Mira, són el que en diuen freemium. És allò
i què és freemium?
T'enganxen amb una cosa gratuïta, però al final, si tu vols... treure-li tot el suc, has d'acabar pagant.
Val. Si vols extras, és a dir, tu et donen la tarifa plana,
sí,
i si tu vols extras...
Però a lo millor per enviar missatges has de pagar, o perquè el teu missatge surti més amunt que els dels altres, i sempre es troben un motiu perquè tu acabis pagant.
Gratis no hi ha res.
Gratis hi ha molt poca cosa.
Gratis hi ha molt poca cosa. Va, anem a l'últim, que és el més interessant, no? Segurament.
Oh, no ho sé, depèn del que busquis,
bueno,
que és per lligar i per tenir sexe.
Perfecte. Llavors, què tenim aquí? Aquí n'hi ha, a veure, n'hi ha dos que són molt famosos, no?
Sí, però abans d'això, deixa'm explicar-te que aneu al tanto. És a dir, que no us facin, ja vam fer un programa que es deia que no us facin un Ashley Madison.
Ashley Madison, recordem el cas d'Ashley Madison?
Que eren uns senyors que els hi van, un usuari poc satisfet amb els seus serveis, els hi va entrar en els seus ordinadors i va publicar la llista de tots els usuaris, que no sé si recordo que eren 15 o 16 milions.
I va haver inclús algun senador i governador dels Estats Units que va haver de dimitir perquè el seu
sí,
nom
perquè
sortia
el seu nom a la llista amb el seu nom real. El que us deia és que si feu tot això, navegueu en mode d'incògnita, poseu un nom que no sigui el vostre i aquestes coses que s'acostumen a fer.
Recordem, però, que més Ashley Madison, recordo que es va saber al cap d'un temps que hi hagués aquest escàndol, que ells mateixos van reconèixer que moltes de les fotografies que publicaven eren falsificades. I molts usuaris
sí, i que molt,
eren
això, per això ho tenen totes les aplicacions.
Ah, sí?
Sí, totes les aplicacions, quan tu et dones d'alta, si llegeixes una mica a dins d'internet de com funcionen o deixen de funcionar, tenen molts robots que quan un s'acaba de donar d'alta, sí, li donen molta,
molta, teca.
Molta teca perquè després s'apunti allò que dèiem del freemium. Mm. Primer et deixen apuntar gratis. Però llavors et comencen a ensenyar coses...
Et posen la mel als llavis i llavors acabes pagant.
I llavors acabes pagant i quan ja has pagat, allò es suavitza i les coses tornen a estar com estan normalment.
I dius, ostres, això és una bassa d'oli i aquí volia una mica de...
Sí,
de
jo volia, sí, sí.
Bueno, per lligar i tenir sexe, les dues més famoses.
Les dues més famoses són Tinder i Badoo.
Tinder i Badoo.
Però Badoo...
Però quina és la que té més usuaris?
Home, Badoo.
Badoo?
Badoo.
Doncs jo Badoo hauria dit Tinder. Crear... Em sembla no, que sona no, més Tinder, però...
Badoo, a més, és la més antiga de totes. Badoo ja va començar com una aplicació web abans de que fos normal que t'anessis amb el mòbil pel món. Mm-hmm. I després, amb el temps, ha evolucionat a una aplicació de mòbil.
D'acord.
Que va estar creada per un rus a Londres.
Ah, sí?
Sí, sí, era un rus a Londres. I ara...
No, n'hi ha molts de russos a Londres, eh?
Sí, i ara la societat està domiciliada a Xipre.
Ah, sí? Sí, deu ser per algun tema d'impostos.
Suposo que deu ser algun tema d'impostos. Funciona a 180 països i ells diuen, i jo me'ls crec, que tenen 328 milions d'usuaris. 328
milions.
Són molts milions d'usuaris.
Molts milions, molts milions.
Molts milions d'usuaris.
Però bueno, només que un d'aquests 128 països sigui la Xina, ja està.
No sé si a la Xina això deu funcionar. Mirarem, no ho he mirat, això.
Possiblement no, eh?
Però clar, 328 són molta gent.
Són molta gent, són molta gent.
Bé, llavors el sistema de Badoo i el sistema de Tinder, que tots dos són bastant similars, és que tu t'apuntes i et van donant fotos de les persones que vols conèixer. Mm. Llavors tu has de dir t'agrada, no t'agrada, t'agrada, no t'agrada, t'agrada, no t'agrada, i amb totes les que t'agraden, si l'altra persona, quan li treuen la teva foto, també diu t'agrada, et diu, oh, home, mira, tens una que a tu t'agrada i a l'altra li agrada que t'agradi a tu.
Match.
Fa un match i llavors us posen en contacte i comences a interactuar.
I llavors allà persona. Tot ja depèn de tu. Allà ja no...
Allò ja és la teva cosa. Els de Badoo, que són més antics, tenen una altra cosa que és molt interessant, perquè moltes d'aquestes aplicacions ara fan servir el GPS.
D'acord.
I els de Badoo et diuen, estàs a prop d'una persona que també té el Badoo en marxa.
Ah, sí? I llavors se t'activa.
I llavors et surt un missatge o et surt una llista i diu, durant avui t'has creuat amb aquestes persones. Posa't en contacte amb elles, a veure si...
A veure si hi ha sort.
Tu estàs per un lloc que sempre vas, o bueno, clar, si has anat a donar un vol, no, però sí. Tu estàs passejant sempre pel mateix carrer que vius allà a prop i resulta que cada tres dies et creus amb aquella persona, doncs pots tenir...
Pot haver-hi alguna
cosa. El Tinder... aquí volia fer un comentari sobre el Tinder. El Tinder és molt divertit. Normalment funciona amb el teu perfil de Facebook. És a dir, tu has de donar-te d'alta amb el teu perfil de Facebook.
D'acord.
Agafen les teves dades, les teves fotos
i el Badoo,
de Facebook. No? El Badoo no cal. O poder sí, crec que també.
Crec que també.
Crec que també. Però el Tinder, com que t'agafa les fotos i el perfil de Facebook,
sí,
sap qui ets tu. Totes diuen que no et penjaran mai res en el teu perfil de Facebook, a no ser que tu vulguis. I jo no he vist mai cap perfil de Facebook en coses d'aquesta gent.
No, jo tampoc ho he vist. Almenys de moment.
Almenys de moment. Però ha sortit una aplicació que és molt divertida, que es diu FriendSwipe, que el que fa és, amb el teu codi, investiga tots els teus amics de Facebook a veure si estan a Tinder.
Alerta, això pot ser una bona eina de xantatge, gairebé.
O de lligar, és a dir, ja vas per feina.
A lligar,
si és amic, el tens a Facebook i està a Tinder, doncs...
Un més un.
Vas per feina i acabes abans.
Molt bé. Però
em deixo, perquè és que ja no les puc dir totes.
És que n'hi ha moltíssimes.
Espera't, que pels noms són divertits, i ja veureu que de què va. Quiero Rollo, Zona,
El nom no enganya.
Zona Adultos, Mi Affair i Adopta un Tio.
Adopta un Tio, què és això?
Adopta un Tio és una aplicació on els tios es posen allà amb un aparador.
En aparador.
I les dones l'adopten o no l'adopten.
Déu-n'hi-do.
I aquí s'ha acabat tot. I no vull deixar de parlar també del Grindr, que és com el Tinder, però per homosexuals, i un altre que és que hi ha per tothom. Espera't, que el Grindr, l'any 2015, només a Londres tenien 700.000 usuaris.
Només a Londres?
Només a Londres tenien 700.000 usuaris.
Caram, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè em sembla que són 12 milions d'habitants, vull dir, gairebé és una dotzena part,
sí, sí,
de la població de Londres. Bueno, escolta, molt bé.
I l'altre es diu You for Beer, que és també per homosexuals amb barba.
Amb barba, això sí.
Després...
Clar, si comencem a crear apps amb especificitats de barba, ulleres, no acabaríem mai, eh?
No acabaríem mai. Però llavors, les més explícites... La gent es pensa que el Tinder i el Badoo són molt heavies, però després les més explícites són una que es diu Pure. Pure és la que he posat abans en marxa. És una aplicació que tu la poses en marxa i durant una hora investiga a veure si hi ha algú més al teu voltant que se'n vol anar al llit en aquell mateix moment.
I l'has posat, i l'has activat?
Sí, però no, ningú m'ha contestat.
Ningú ha dit res?
No.
Llàstima. Podríem dir que vingués aquí i la presentaríem.
I la presentaríem. Després hi ha una altra... Tu suposes que jo buscava una dona?
Ah, no, clar. Ah, sí, ho he suposat.
Després hi ha una altra que es diu Down, perquè diu Get Down, i és... quedem ja i ens anem
quedem
al llit.
Quedem i anem al llit.
I després les dues últimes que m'agraden molt, una es diu 3DARE. 3DARE és per fer trios.
Ah, directament, eh?
Directament. És a dir, tu pots ser o un o una parella, un que busca una parella per fer el trio, o dos parella que busca un per fer el trio. Directament. I l'última és un que es diu Wingman, que serveix per tenir sexe mentre es voles.
Com mentre es voles?
Sí.
Què vols dir?
És a dir, tu entres al teu, la informació del teu bitllet d'avió.
Sí.
Si hi ha una altra persona en aquell mateix avió que ha entrat la informació,
us
posa en contacte i us diu, mentre esteu volant,
feu el que vulgueu.
Feu el que vulgueu.
Aneu al lavabo, perquè no hi ha gaire més marge de maniobra dins de l'avió. No. Si no, el baixar de l'avió o abans de pujar de l'avió.
Exacte, també serveix perquè si tu tens dues hores de temps d'espera a l'aeroport,
i
hi ha un altre que també està esperant-se a l'aeroport, et diu, ep, que aquí hi ha un altre que està esperant-se a l'aeroport, en lloc d'estar mirant
el duty free,
doncs és una altra cosa més interessant.
Te'n vas a l'hotel que hi ha a vegades allà a l'aeroport.
Escolta, consells.
Ens dones consells?
Sí, que he trobat, en totes aquestes webs, totes es dediquen a donar consells.
Ah, sí?
Sí. I llavors, hi ha alguns importants. Per exemple, és molt important una bona foto. És com et veuen.
Bueno, té certa lògica, no, això?
És com et veuen. No posis una foto difuminada, no posis una foto empixelada.
Ni enganyis, ni agafis una foto d'internet.
Ni agafis una foto d'internet com una que jo vaig fer en un lloc d'aquests, que per fer proves em vaig posar com a un usuari de 42 anys amb una foto d'internet que estava força bé. I vaig tenir molt d'èxit.
Ah, sí?
Sí.
Però clar, però si llavors s'hi quedaven, dirien, ei, no ets el de la foto.
M'interessava informació per fer el programa.
Molt bé. Has trepitjat terreny, has trepitjat... Sí. Molt bé, això està bé. Home.
Després, una bona descripció, descripció bona i curta, és a dir, no cal que feu redacció. És a dir, no és la redacció de la Coca-Cola, això. Després,
sense faltes.
Sense, això és l'últim que volia dir. Sobretot, sense faltes d'ortografia.
Bueno, hi ha qui no ho té en compte, però el millor és fer-ho sense faltes.
Queda molt malament llegir, llegir una descripció i no posar cas, allò de què bien, i amb una K, de, no.
Què més?
El primer contacte no cal que li expliqueu la vostra vida, només un hola, com estàs?
De moment no la volen saber.
De moment no la volen saber. Si no hi ha resposta, no insistiu. És a dir, per molt insistir, no us diran que... És a dir, si l'altra persona ha dit aquest no m'interessa...
Hi ha teoria sobre això, eh?
Ah, però normalment el que diuen tots és no insistir més.
Almenys online et diuen que no insisteixis.
Online et diuen que no existeixis.
Doncs no s'insistirà.
Sinceritat, que és el que no vaig fer jo.
Val. És a dir, tu vas enganyar ja directament a la
directament,
primera, eh?
Penseu que no sou el Christian Grey, és a dir, no sou milionari, no teniu un avió, ni hi ha coses d'aquestes. Bueno, si no, després tot es veu.
No desanimem aquells i aquelles que es pensen que volen trobar un milionari.
Lo de les fotos pujades de to aneu molt al tanto, deixeu-les només amb una persona de la vostra absoluta confiança perquè no sigui que comencin a córrer per internet i que no surti la cara, per exemple. I hi ha a totes les apps hi ha una aplicació, hi ha una utilitat que és bloquejar a la gent que no t'interessa.
És a dir, aquell o aquella que t'està tossigant
que
i t'està emprenyant.
És massa passat, doncs feu servir el bloquejar.
Bloqueig i s'ha acabat.
És tan senzill com això.
Això tot això t'ho recomanen.
Tot això són...
Hi ha una mica de la teva acollida aquí, també, no?
La meva acollida era, sobretot, que no havia trobat enlloc de les faltes d'ortografia, perquè és que trobar un...
Però això segurament perquè a tu et fa mal als ulls, però hi ha molta gent que no li fa mal als ulls.
Bueno, però intentem que no li faci... Que el de l'altre costat també sigui com tu i que no li facin mal als ulls. I que si li fan mal als ulls que t'escolleixin a tu.
Perfecte. Bueno, avui has portat un tema absolutament temàtic, eh?
Hi ha un grapat de links en l'article que podeu...
I segurament te n'has deixat més.
Sí, no, me n'he deixat moltíssims.
Hi ha moltíssims.
Me n'he deixat moltíssims. He hagut de fer una tria i remena de tota la informació perquè em podia haver trobat centenars, no un ni dos, no, centenars. Bé,
bueno, la gent que vulgui lligar, que vulgui trobar parella o que vulgui conèixer, perquè les tres primeres que hem vist és per conèixer.
Les tres primeres és per anar a passejar i anar amb gent que t'interessi, que tingui les mateixes aficions que tu.
Perfecte. Doncs molt bé, doncs ja ho sabrem, queden apuntades, eh? I mai se sap.
Mai se sap.
Perfecte, ens veiem la setmana que ve,
Joan. Fins la setmana que ve.
A reveure.
Bye. i a l'altra part del món mil milions de persones que no tenen res. Són els accidents de la humanitat, homes invisibles sense veu ni vot, que es mengen la ràbia amb forqueta i ganivet. Viuen per sota el llindar de la resignació, amb un forat a l'estómac. No tenen dret al futur, el seu destí ja està escrit, marcat amb tinta indeleble. Busquen el seu lloc obstinadament en les clavegueres del segle XXI. Saben que l'esperança és un luxe molt car. Exiliats d'arreu, habitants d'enlloc, són la cara oculta de la prosperitat, amb què s'omplen la boca els líders mundials.